Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies a aquesta hora. Comencem amb aquest sisme entre Espanya i el Marroc per la crisi humanitària i migratòria a Ceuta. De fet, aquestes imatges que ens estan arribant són molt contundents. Aquesta imatge d'un guàrdia civil traient al mar d'un nadó viu. I és que a la ciutat autònoma de Ceuta, al nord d'Àfrica, hi ha hagut des de dilluns l'arribada de migrants marroquins més gran que recorda. Es calcula que són unes 8.000 persones. Aquesta entrada massiva de migrants ha fet reaccionar el president espanyol. De fet, l'ambaixador marroquina també ha reaccionat a aquestes darreres declaracions de Pedro Sánchez. L'ambaixadora marroquina ha avisat que hi ha actes que tenen conseqüències, com deien poc després que el mateix Sánchez es comprometés a restablir l'ordre a la frontera. De fet, el govern espanyol ha expulsat 2.700 immigrants al Marroc, pràcticament la meitat dels que entre aquest dimarts a la matinada i dilluns han entrat nedant, com dèiem, a Ceuta. Entre 1.000 i 2.000 immigrants són menors no acompanyats i no hi ha cap llei ara mateix que empari que se'ls pugui tornar a casa. I canviem de qüestió radicalment perquè el Ministeri de Sanitat ha proposat vacunar amb Pfizer els menors de 60 anys que han rebut la primera d'AstraZeneca, una mesura a la qual la Comunitat de Madrid s'hi oposa. Aquesta ha estat una decisió, com dèiem, de la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat que es traslladarà al Consell Interterritorial que reuneix els consellers del RAM de totes les autonomies. De fet, subministrar aquesta primera vacuna d'AstraZeneca i després una segona de Pfizer és totalment efectiu contra la Covid-19 i té pocs efectes secundaris. Aquesta és la conclusió d'un assaig clínic liderat per l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. I ara també us expliquem que el president dels Estats Units, Joe Biden, ha defensat obertament aquest dilluns la necessitat d'un alto al foc entre Israel i Hamas. Un titular més en clau cultural, en un acte ahir al Liceu, amics de Joan Margarit, homenatgen el poeta en la presentació del seu darrer llibre pòstum, Animal de Bosc. I acabem amb aquesta notícia. El bisbe Xavi Vilanova creu que el papa francès està en posició d'exercir un lideratge social equiparable al de la Renum Novarum, en la clausura del seminari sobre els 130 anys de la Renum Novarum, celebrat a la Universitat Abat Oliba Seu. El bisbe auxiliar de Barcelona ha compartit la seva percepció que hi ha un despertar de la vida interior. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta primavera, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. Per ser oient de Radio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. El segon cafè, amb el professor de l'ISCREP i jurista Eulogi Broto i Teresa Carreras, membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i corresponsal del setmanari El Siglo.
Doncs vinga, un dimecres més, que quan passen gairebé 5 minuts de les 9 del matí, volem fer el segon cafè amb la periodista experta en temes europeus, redactora de Foc Nou i membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, també membre de l'Associació Europa en Suma. Teresa Carreras, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb moltes, moltes, moltes ganes d'escoltar la Teresa Carreras i amb moltes, moltes ganes també d'escoltar el jurista i professor de l'ISCRE, Paulo Gibroto. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Hi ha alguns que ja han dit habemus papam. No sé si papam, però habemus govern. Junts i Esquerra Republicana, Esquerra Republicana i Junts, que han aconseguit arribar a un acord. No sabem encara, perquè hauran de validar-ho els afiliats o els militants amb una jornada de votació interna de partit, diguem-ne, per saber si entren o no al govern junts, però sigui com sigui, sí que votaran a favor de la investidura de Pere Aragonès. Per tant, com ho veieu tot plegat, Teresa?
Bueno, jo veig que agafat amb pinces ha anat bé. Malgrat que estigui agafat amb pinces, ha anat bé. És que no podia ser d'altra manera. La ciutadania no es mereixia anar a una repetició electoral. La ciutadania ha parlat clar i les enquestes diuen que si torna a haver eleccions tornarà a parlar. Doncs els polítics han de fer el que la ciutadania digui. I això és el que obliden moltes vegades. Penso que ja ho han oblidat. Ells s'han de repartir les conselleries i han de fer cosa als seus programes oblidant-se del que ha dit la ciutadania. Jo crec que això és greu.
Eulogi.
Bé, sí, un plantejament electoral de nou no hauria estat comprensible per ningú. I jo em quedo amb la frase de Jordi Sánchez ahir, que tocava demanar disculpes a tots els ciutadans perquè s'ha trigat molt d'una forma injustificada, no? Llavors, bueno, que un polític demani disculpes no és habitual.
Malauradament no.
Quan fan autocrítica d'una cosa que aquí no és cap qüestió de corrupció ni res, simplement és de tempos, doncs ja està bé que es posin a la pell del ciutadà, perquè aquest país està sense govern de facto des de fa molts, molts mesos, no? En una situació sempre d'interinitat que independentment ja de la finalitat ideològica del govern, hi ha qüestions del dia a dia que s'han de gestionar i que molts ciutadans no entenen que no es pugui gestionar per falta de govern quan els dos partits junts tenen una clara majoria de tant d'escons com de vots en aquests moments, no? Per tant, bé, felicitar-nos que ha acabat el període d'espera i, bueno, ara el govern que es posi les piles per treballar pels ciutadans.
Ara suposem...
Sí, sí, Joan, jo hagués dit felicitats perquè s'ha acabat el teatre. Jo hagués dit una paraula així i l'Eulogi sempre tan perfecte ha dit el període d'espera. Clar, és que els polítics ens han demostrat que realment ells estan en una altra bombolla. I això, estic d'acord amb l'Eulogi, que la frase del Jordi Sánchez és interessant, demanar disculpes, els polítics no en demanen gaires, però realment estan en una altra bombolla i no parlen amb els ciutadans. I els ciutadans es manifesten a les seus dels partits, a la plaça de Sant Jaume, etcètera, etcètera. I els polítics en un altre... D'això esperem que realment ara comenci una nova etapa, perquè per mi és lo fonamental, en la qual els polítics escoltin els ciutadans.
Ja sabeu que m'encanta parlar amb vosaltres perquè sou dos experts en les respectives matèries, però ara que ho deies, Teresa, com a ciutadans, no sé si preguntar-vos-ho més així, com a ciutadans, què n'opineu? És igual el nom que tingui, és igual que sigui Junts, que sigui Esquerra, que en fos un altre. La pregunta que s'estan fent molts ciutadans, trobo, jo entre ells, és, molt bé, ja tenim govern per fer què? Quines haurien de ser les prioritats d'un nou govern a Catalunya a dia d'avui?
Jo penso... Bueno, endavant, Eulogi.
No, Teresa, tira.
No, jo el que deia és que estem vivint una sortida d'una pandèmia, una societat que ha quedat empobrida. Per mi, la pregunta fonamental, perquè sembla que encara els polítics no ho sàpiguen, és de quina manera ajudar a les classes més desafavorides, de quina manera canviarem el xip. Som una societat diferent a la que de quan va començar la pandèmia. Som una societat més pobra. Posem-nos les piles. I no se'ls posen ni els polítics ni els empresaris, perquè la publicitat no ha canviat. A la publicitat que estem escoltant per la ràdio, escoltem alguna referència a la pandèmia, però ens continuen oferint les coses als màxims preus, i la gent no pot pagar aquests preus. Quin dia s'ho preguntaran els polítics? Quin dia faran unes polítiques econòmiques socialment més justes i diferents, tant a Europa com aquí?
Eulogi.
Sí, la prioritat del govern en aquests moments ha de ser realment reactivar l'economia. Veiem nombrosos comerços amb les persianes baixades, veiem nombrosos restaurants i establiments d'hostaleria encara amb la porta tancada, i per tant és necessari reactivar l'economia i intentar posar les bases perquè totes les persones que han anat a ERTE i que puguin acabar en ERE definitiu i, per tant, a l'atur, puguin començar a recuperar els seus ingressos perquè la societat necessita aquesta classe mitja, que és la majoritària del país, i aquests treballadors que sostenen la societat, doncs tinguin tranquil·litat en els seus ingressos i puguin treballar i tenir cura de les seves famílies, no? A partir d'aquí, tot govern ha d'aplicar el programa electoral amb el que es van presentar els partits que el formaran, no? Per tant, bé, dintre d'un escenari realista i de l'experiència viscuda, s'haurien d'anar fent gestos i recuperant petites qüestions. Un tema que no s'aborda mai a fons, per exemple, ja que lliga amb això de l'economia, és el tema de la recuperació de les empreses que artificiosament, amb aquella reforma de la legislació mercantil per traslladar els domicilis socials sense votació dels accionistes, que va fer que moltes empreses sortissin de Catalunya, doncs començar a recuperar empreses d'aquestes que indirectament, evidentment, gerencien molts llocs de treball. Petits gestos per tornar a una normalitat econòmica, política i de recuperació de les conseqüències negatives que ha tingut el procés en molts àmbits cap a Catalunya, no? És a dir, tampoc des de la part del govern central es pot pretendre que sense diàleg i sense flors en la parella es pugui recuperar una certa convivència. A mi em fa molta enveja, ho he dit sempre, el model britànic, no? Que si es planteja un referèndum a Escòcia, tots els polítics es posen guapos i van a festejar els escocesos i els diuen no marxem, us estimem, sisplau, quedeu-vos. En aquest país és tot el contrari, aquí es planteja un diàleg i s'ha actuat sempre amb madura. Ho hem vist amb les actuacions dels cossos de seguretat, ho hem vist amb l'actuació polititzada de la justícia, ho hem vist de moltes maneres. Per tant, hauríem d'intentar tornar a la normalitat i convèncer a la societat espanyola de que la versió cap a Catalunya no té lloc si hem d'estar en un projecte comú.
Tot i això, Logi, deixa'm apuntar-te això, perquè parlem molt normalment de la via escocesa, que també s'ha tornat a posar sobre la taula per la gran majoria, a tocar de la majoria absoluta que ha aconseguit Nicola Sturgeon d'Escòcia per a l'SNP, i Boris Johnson ja ha dit que de referèndum ni parlar-ne, que arribarà a la via judicial, això.
Bé, ja, Boris Johnson és un model de polític que moltes vegades trobem populista i demagog. Tampoc canviem ara el discurs. Boris Johnson es voldria copiar del model espanyol? Pues, potser sí, però temps al temps. Vull dir, el Parlament d'Escòcia té capacitat per poder convocar aquest referèndum i si volen tirar-ho endavant, ho tiraran. Hi ha una diferència amb l'article 149 de la Constitució espanyola que reserva dintre les competències exclusives de l'Estat la planificació i convocatòria de referèndums, i des d'aquest punt de vista es podia invocar que el referèndum a Catalunya no podia tenir vigència perquè era una competència no, no recollida per una modificació constitucional que no fos a nivell nacional. Però a Escòcia aquest marc legislatiu és diferent. Per tant, el senyor Johnson podrà dir això, podrà impugnar-ho als tribunals, però en aquest cas els tribunals britànics també han demostrat una certa independència que no tenen els tribunals espanyols. Per tant, més enllà de la imatge del senyor Johnson, que li convé dir això en aquest moment, si Escòcia vol fer un altre referèndum, podeu estar segurs que el faran.
Teresa.
Jo vull afegir una cosa al que dèiem abans. En relació al tema d'Escòcia, jo el que et dic és que no entenc com les autoritats europees, els estats europeus, encara que Regne Unit hagi sortit de la Unió Europea, no estan pensant ja de quina manera parlar amb la gent i escoltar-los més, en el sentit de que les declaracions del senyor Pedro Sánchez amb la crisi que s'està vivint a Ceuta, que és horrorosa. Nosotros vivimos allí a defender les fronteres. Bueno, quan hi ha gent que té problemes, s'han d'afrontar i s'han d'escoltar les persones. És veritat que lo d'Escòcia, per mi, pinta bé en el sentit de que, com diu l'eulogi, les autoritats i les lleis del Regne Unit són lleis molt més democràtiques que escolten les majories. Les majories, que aquí és on hem d'anar. Però vaja, com sentim amb tots aquests... per exemple, que l'única resposta de la Unió Europea a la crisi de Ceuta sigui Ceuta és frontera europea, bueno, s'entén, però per mi és un descrèdit. Si no hi ha un acompanyament de dir s'ha d'escoltar a la gent que està allà, que està marxant, s'ha de fer front a les migracions. És a dir, no es pot només donar respostes d'aquestes que aparentment són de manual, però que van en perjudici del que la gent diu. Ho sento.
Aquest matí TV3 connectava en directe i veia imatges impactants també durant aquest matí, durant els passats dies i durant els que vindran segurament, d'aquesta arribada sense precedents de milers de persones a Ceuta, com comentava la Teresa, davant la passivitat del Marroc i amb una Ceuta, amb una frontera militaritzada pel govern espanyol. Recordem que el govern espanyol hi està el Partit Socialista Obrer Espanyol i Podemos. No sé si això us sorprèn d'alguna manera, Eulogi.
Home, a veure, honestament no sorprèn, doncs, l'arribada de milers, o sigui, no estem parlant de 200 o 300, sinó de 5-6.000, es diu, ciutadans estrangers a Ceuta saltant els controls fronterers, tenint en compte que Ceuta té una població més o menys vora els 80.000 habitants, és un 10% de la població. I problemàticament enviada amb una utilització una mica, podríem dir així, interessada per part del govern marroquí, que ha retirat la vigilància i ha animat a la gent a incórrer en aquesta actitud, no? Imaginem que a les portes del Delta de l'Ebre, del Llobregat i de Figueres tinguéssim 700.000 persones intentant entrar i entrant de cop a Catalunya. Potser els volums fan relativitzar les qüestions. Per tant, més enllà de la necessitat d'atendre aquestes persones, això no es pot permetre d'una forma desorganitzada. Per què? Perquè col·lapsaran inclús els serveis socials de la mateixa Ceuta, si els ha d'atendre, perquè no tenen capacitat. És a dir, no hi ha mitjans ni hospitalaris, ni de menjadors socials, ni de moltes coses com per poder atendre aquesta arribada massiva de població. Per tant, des d'un punt de vista del govern, és normal que d'alguna manera intentin limitar-ho i enviar unes forces de seguretat a efectes de desanimar a la resta de gent que pugui estar intentant fer-ho, de passar la frontera i fer un avís al govern de Marroc que això no està bé, no? I no està bé jugar amb les persones d'aquesta manera. Vull dir, ho estem veient amb molts conflictes internacionals que aquests darrers dies s'han reactivat. No està bé que els polítics juguin d'aquesta manera amb la vida de les persones, perquè més enllà dels interessos de qualsevol organització internacional, de qualsevol territori, de qualsevol país, la vida dels seus ciutadans hauria d'estar per sobre interessos polítics i d'aquesta utilització que ha fet el govern del Marroc de molts ciutadans propis i subsaharians i de conseqüències per la vida de molta gent. Per tant, paguem responsabilitat als polítics. No es pot actuar d'aquesta manera com s'està actuant també, doncs, ho estem veient un altre cop a Palestina, Jerusalem, Hamas, Israel. Hi ha qüestions que realment hem de fer un anàlisi profund internacional i intentar canviar la mentalitat de tots plegats.
Sense voluntat de ser populista, sinó de ser humanista, eh? Ahir veia certes imatges d'aquesta militarització, si li volen dir així, de la frontera de Ceuta amb el Marroc. I esclar, em recordaven molt a unes imatges, segurament les recordaran, de fa uns quants anys al Tarajal, quan els militars espanyols disparaven fins i tot a l'aigua, i no eren bales de fogueig, diguem-ne, contra la gent migrada per tal de que retrocedissin tal com havien vingut, és a dir, nedant. S'han vist imatges de Guàrdia Civil empenyent gent al mar. Esclar, no sé fins a quin punt tot això ens fa qüestionar moltíssimes coses, Teresa.
Per mi, el que em fa qüestionar més és els objectius de la Unió Europea, en el sentit de que la Unió Europea no té una política migratòria que sigui una política migratòria social. És en el sentit de acollir a la gent, trobar solucions per a la gent que han de venir aquí i sobretot buscar solucions a l'hora de que l'Àfrica, d'ajudar a l'Àfrica a desenvolupar-se. L'Àfrica té una població molt jove que podrien fer del continent africà un continent fantàstic. I no, com que es moren de gana, tots volen sortir. I la Unió Europea, la seva resposta no és cap resposta que estigui a l'alçada del que van dir els pares fundadors quan van fundar la Unió Europea, que ha de ser un terreny molt més just. En el fons, això és un problema polític, perquè les pressions que ha tingut del govern d'Algèria el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'acollir el líder del Front Polisario aquí, perquè l'operin, perquè té càncer, segons sembla, etc. Això no se'n parla, i aquí està el tema aquest. I el fet de que el president Trump va fer una declaració abans de marxar de la Casa Blanca, doncs, de no reconèixer en absolut el Front Polisari. I s'ha de parlar amb el Front Polisari. El Front Polisari és un problema que tenim enquistat, que té tota la societat europea enquistat a la frontera, i no s'hi parla. I, en canvi, fa 30 anys o no sé quants, la Marxa Verda, l'any 48, etc., si ho recordéssim. Per tant, que a mi em sembla que la manca d'una política migratòria clara de la Unió Europea, que el senyor Borrell ja en parlava quan jo era a Brussel·les, que ja fa molts anys, entens, i encara no s'ha resolt, no podem anar a aquest nivell de només respondre els temes quan ens toquen l'ull de poll, entens? No, s'ha de fer unes polítiques organitzades, i totes que realment ajudin a la gent. Jo, de veritat, no ho veig. I quan surten aquestes coses, hi ha un moment que diem, oi, mira, la Unió Europea ha fet moltes coses per la Covid. Sí que n'ha fet, és veritat que n'ha fet, i que s'han produït moviments importants, com el fet que es pugui endeutar, etc. Però ara no podem estar anys llepant-nos les ferides i dient que bé que ho fem, sense abordar els temes més importants. I no s'aborden.
Eulogi, ens posava sobre la taula també el fet d'Israel i Palestina que han reprès aquesta lluita armada. Jo crec que hi ha una expressió que ho defineix molt bé tot plegat, i és que quan sorgeix una notícia així, ja sigui a Cisjordània, a la Franja de Gaza, al Jerusalem antic, etc, tots pensem, instintivament, tots diem allò de ja hi som.
Sí, desgraciadament. És un conflicte de quasi, diríem, impossible solució.
Quasi, eh? Ets optimista. Dic, dius quasi impossible solució, per tant, considero que ets optimista.
Sí, sí. Sí, home, perquè educant en valors des de petits, al final la població ha d'entendre que una reconciliació ha de ser possible, no? Llavors, és un origen semblant a el que ara dèiem de la marxa verda, al final del colonialisme i la imposició per la comunitat internacional a Israel d'aquest estat sobre el poble palestí. I a mi el que m'ha sorprès sempre d'aquest tema és la catadura, l'escassa catadura moral dels governs israelites. I si m'enteneu, vull dir, quan un poble ha patit el que ha patit el poble d'Israel o el poble jueu, des d'un marc ja més, podríem dir així, religiós i ètnic, és difícil comprendre que en el moment que gaudeixen d'una situació estable i amb un cert recolzament, en aquest cas, de l'imperi actual, vull dir, passin ells a imposar una política discriminatòria i supremacista sobre els seus veïns. I ja no dic amb les destruccions de vivendes ni amb les colònies, ho veus, també veiem amb el tema del Covid i les vacunes. Vull dir, el tractament que s'està fent de les vacunes al territori palestí, quan Israel ha quedat acreditat que és un dels estats que té més vacunes i que les pot posar, és inhumà, per dir-ho així, no? Per dir-ho suau. Per tant, clar, Israel també s'hauria de plantejar què passarà quan caigui l'imperi americà. Què caurà? Van caure els faraons, van caure els sars, van caure tots els imperis durant més o menys, però res no és etern. Per tant, què passarà amb l'estat d'Israel el dia que deixi de rebre aquest recolzament internacional? Amb els seus veïns palestins, amb tot el recolzament dels estats musulmans del voltant, no? Si no es va acabar una reconciliació immediata, hem de ser conscients que aquest és el conflicte que genera la majoria de conflictes a nivell mundial. Tota l'atenció Occident i Islam, que deriva d'Afganistan, Síria, Egipte, l'11S, etcètera, etcètera, la guerra del Golfo, més enllà dels interessos polítics i econòmics pel petroli, té el component de base del tema d'Israel. Hem de ser honestos i realistes. Per tant, la comunitat internacional hauria de fer un esforç sense límits per solucionar d'una vegada aquest problema. I Israel no pot seguir ocupant territoris, no pot seguir expulsant la gent de les seves cases, com hem vist aquests dies als barris antics de Jerusalem, per posar colons amb suposats títols de propietat previs de fa més de 80 anys, previs a la creació del mateix estat d'Israel. És tot una manipulació que l'únic que busca és la confrontació, perquè cada vegada que hi ha confrontació, ho vam veure amb la primera entrada de Netanyahu al temple de la mesquita de Jerusalem, cada vegada que hi ha una confrontació, al final Israel arrossega una miqueta més, pessiga un trosset més dels territoris palestins, i aquesta situació la comunitat internacional realment hauria de posar fi, pel bé de tots, perquè molts conflictes deriven d'aquí.
Teresa, remata amb això.
Deixa'm dir, sí, no, jo voldria dir que estic d'acord amb que el tema, el conflicte entre Israel i Palestina és més antic que tots nosaltres junts, i estic totalment d'acord amb l'anàlisi que ha fet ara mateix l'Eulogi. Jo volia, abans d'acabar, realment fer notar que estic totalment en contra d'utilitzar aquesta frase que ha dit l'Eulogi diverses vegades: hem de tornar a la normalitat, hem de tornar a la normalitat, i parlo del nostre món, eh? Nosaltres no podem tornar a la normalitat, depèn de com t'hagi tocat la Covid. La Covid no ha tocat a tothom per igual. Entens? Hi ha gent que no han hagut de necessitar els seus estalvis, gastar els seus estalvis, hi ha gent que sí, que ja no té res. Per tant, que no es pot tornar a una normalitat així a nivell general. Els polítics han d'ajudar a la societat, han de baixar a l'arena de la gent, han d'ajudar als joves, que a molts joves avui dia se'ls hi ha desdibuixat el seu futur. Per mi, ho sento, la frase tornar a la normalitat és una frase que ja fa molts dies que a mi em posa una mica nerviosa, i no ho dic perquè ho hagis dit tu, Eulogi, ara, sinó perquè és una frase recurrent. I això no pot ser. S'ha de tornar a la normalitat de cada persona. I hem d'entendre que la normalitat de la majoria d'aquestes classes mitjanes que ja no existeixen és una normalitat molt diferent a la passada. La publicitat, com deia abans jo, no ens pot fer veure un món que ja no existeix. Entens? Perquè ara, per comprar-te un vestit, per comprar-te unes sabates, no pots canviar de vestit i de sabates com fèiem abans cada poc temps, entens? Vull dir que jo crec que és un món molt diferent i no hi ha ningú que em parli d'això.
Bueno, hi ha un anunci de Levi's que si no faig publicitat, però faig anàlisi del contingut, que surt aquests dies, que és un canvi d'aquesta mentalitat. Jo quan deia normalitat em referia a que la gent recuperi la feina, eh? Ara parlava d'Israel i per això no tenia...
Però és que hi ha molta gent...
L'anunci de Levi's que diu tot allò de wear longer, o sigui, de vesteix més temps la mateixa roba, gasta menys, i aprofitem més els recursos, no? Això és un canvi de tendència que és d'agrair perquè són aquestes grans multinacionals les que van calant en els joves, que al final són els que els consumidors més potents, no? Ho podem veure amb el logo verd de certes marques de menjar ràpid fa un temps, cap al healthy, això era molt màrqueting perquè el contingut dels menús no va canviar, però bueno, hem de mirar les etiquetes d'aquesta marca, a veure si el tipus de teixits han canviat, però sobretot aquesta conscienciació de no canvis de roba cada temporada, aprofita més la roba i tal, ja és un canvi de tendència. A veure si triomfa en aquesta línia del que demana la Teresa.
Teresa Carreras, Eulogi Broto, com sempre, un plaer escoltar-vos. En seguim parlant també d'aquesta normalitat els propers dies. Teresa, Eulogi, que vagi molt bé. Una abraçada a tots dos.
Una abraçada.
Ja.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93-246-60-96.
Vinga, doncs a aquesta hora, quan passen gairebé 4 minuts de 2:15 del matí, que tornem a obrir un altre món de les herències per saber-ne més de tot aquest món. No podia ser d'altra manera. Ens torna a visitar una experta en aquest món, com és Maria Elba Rojas, del Bufete Rojas de Barcelona. Maria Elba, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia, Joan.
L'altre dia, l'últim dia que vas venir amb nosaltres, de fet, ens explicaves com funcionava l'inventari hereditari. I avui volem seguir tractant el que és i les qüestions que suscita, doncs, parlar de l'inventari hereditari. Abans de fer-ho, però, deixa'm recordar-ho i deixa'm que t'ho repregunti. Quan parlem d'inventari hereditari, Maria Elba, de què estem parlant?
De los bienes que forman parte de la herencia, de los bienes que ha dejado la persona que fallece. Tenemos que inventariarlos para saber qué es lo que ha dejado exactamente y para poder tomar, digamos, tomar posesión y ser propietario de esos bienes. Si no estan inventariados, no vamos a poder tomar posesión de esos bienes.
Clar, ara ens deies, dels béns que inventariem per tal de que una altra persona ho pugui heredar. Clar, jo entenc que per inventariar i per comptar el valor que té una cosa, si estem parlant de diners és molt fàcil.
És a dir, sí, és el que decía l'altre dia, clar.
Un euro és un euro, 10 euros són 10 euros, i així
sí, sí. No
fins
pàrida,
a l'infinit no té cap sentit. Però, és clar, si no parlem de diners, com es valora tota la resta de béns? Perquè estem parlant de jo què sé, de cotxes, de nichos, d'immobles...
Sí, efectivamente. El resto de cosas que no sea dinero, la cosa ya no es tan sencilla. Por eso que es importante tenerlo claro. Por ejemplo, el tema de las acciones. En los últimos años, cuando un cliente ha recibido en herencia acciones, hay que tener en cuenta lo siguiente. Voy a poner el ejemplo del Banco de Santander. El Banco de Santander últimamente sus acciones han ido por los suelos. O sea, ha bajado radicalmente. ¿Y qué ha ocurrido? Imaginemos que en el momento del fallecimiento de la persona que te va a dejar la herencia, las acciones, un paquete de acciones costaba en el momento del fallecimiento 10.000 euros. Uh-huh. Pero cuando tú lo recibes, o sea, ya esos 10.000 euros se han convertido, por ejemplo, al cabo de medio año, en la mitad. ¿Cómo se tiene que hacer el inventario? En el inventario tenemos que poner el valor que tenía en la fecha de fallecimiento. Da igual que luego se hayan ido a la mitad o que no valgan nada, ¿eh? Lo importante es cuánto valía en el momento del fallecimiento. Y claro, ten en cuenta que cuando hacemos el inventario y sumamos todos los bienes de la herencia, de ahí vamos a sacar la base imponible luego para pagar el impuesto de sucesiones. Uh-huh. Y a veces pagamos impuestos. Oiga, yo he pagado impuestos sobre 10.000 euros, pero al final me quedan 5.000. Pues a la agencia tributaria eso le trae sin cuidado. Lo que ellos se preocupan es cuánto valía en el momento del fallecimiento. Por tanto, las acciones es un tema muy peliagudo. En otros casos, por ejemplo, Iberdrola, en las herencias que hemos tramitado últimamente, pasa justamente al revés. Por eso pongo estos ejemplos que son como un extremo y otro, ¿no? Uh-huh. Han recibido, por ejemplo, bienes en herencia de Iberdrola por 10.000 euros, el valor de las acciones, pero estos señores, en el momento que van a tomar posesión y las van a vender, resulta que se han convertido, pues, en lugar de 10.000, pues 15.000. Han ganado 5.000 más de lo que ellos habían recibido en herencia. Y en este caso, pagarán impuestos sobre los 10.000, que era lo que valía en el momento de fallecimiento, y luego, si en el momento de vender valen 15.000 el paquete de acciones, lo que tendrán que pagar, porque la agencia tributaria siempre está al loro,
hombre,
tendrán que pagar al año siguiente por lo que se llama ganancia patrimonial. Porque, claro, yo recibo 10.000 y al final se me convierten en 15.000, se ha generado una ganancia de 5.000 euros, y eso genera otro pago de impuestos. Se paga en IRPF por ganancia patrimonial. O sea, las acciones es muy variable. Es muy, muy variable lo que pueda valer en el momento del fallecimiento, al momento que tú vas a tomar posesión y tú vas a vender esas acciones.
Uh-huh. Ara, et preguntàvem això, ¿eh? Com es pot valorar, però deixa'm preguntar-te també qui ho ha de valorar.
Ah, sí, esto es un dato muy importante. Porque hay veces que la gente llega a la notaría, explica que ha fallecido tal persona y le dicen, mire, tenía tales cosas. Y en la notaría le van a preguntar, bueno, ¿y usted en cuánto cree que valoremos los inmuebles? O sea, los inmuebles es el tema más delicado de los que puede existir. Porque si bien las acciones suben y bajan de valor, se toma en cuenta lo que diga el banco en el momento de fallecimiento. Si dice que las acciones valían un euro cada acción, pues eso es lo que se va a poner en la escritura de herencia. Pero los inmuebles siempre preguntan, bueno, a veces ni preguntan, ¿eh? Pero el valor que se da a los inmuebles es importantísimo por lo siguiente. No es lo mismo el valor que le vamos a dar si nosotros vamos a querer vender ese inmueble o nos vamos a quedar con ese inmueble y vamos a vivir en él o lo vamos a rentar. Es decir, si el inmueble va a permanecer en nuestra propiedad, vamos a intentar poner el valor más barato que nos permita la ley. Claro, aquí no se trata de hacer trampa, pero como la ley te permite poner unos valores mínimos o bien el valor de mercado, pondremos los valores mínimos que nos exige la agencia tributaria. Por tanto, el valor que pongamos a los inmuebles está totalmente condicionado al destino de ese inmueble, si lo vas a vender o te lo vas a quedar. Uh-huh. Y también está condicionado a si la herencia, sabemos que van a venir problemas, que los hijos que no hayan sido nombrados herederos quieran reclamar su legítima, pues también aquí hay que tener en cuenta que mientras más valoremos el inmueble, más legítima hay que pagar. O sea, que es un dato muy importante saber qué valor le queremos dar a ese inmueble. O sea, no es así una cosa tan sencilla.
Clar, ara et pregunta qui ha de valorar aquests béns de l'inventari, però realment qui ha de fer l'inventari?
El inventario, importante, el inventario lo tiene que hacer siempre el heredero. Uh-huh. No lo puede hacer un empleado de notaría, lo tiene que hacer el heredero. Tiene que investigar qué bienes ha dejado y llevar toda la información a la notaría ordenada. Es decir, yo, la persona que me ha dejado como heredero tenía esto, esto y esto otro. Hay que llevarlo todo ordenado. Y si te olvidas de algo, siempre existe la posibilidad, como decíamos el otro día, que podamos hacer una adición de inventario.
Uh-huh. Es decir, ¿qué pasa, María Elba, si a través d'un inventari, a través d'una herència, a mi m'han deixat alguna cosa i jo no ho sé, per exemple?
Pues hasta que no te enteres, pues tú no vas a poder heredar nada. Uh-huh. El otro día hablaba del caso de una vecina que te llamó la atención, pero no es un caso aislado. Personas en Barcelona que viven solos hay muchísimos y cada vez hay más. Uh-huh. Y la familia de esas personas que no tienen familia directa o que la tengan pero no se relacionan, son los vecinos que llegan a constituir su pequeño núcleo familiar. Y a veces, pues como te comentaba el otro día, llega una señora que había sido nombrada heredera por su vecina. Y ella no tiene ni idea qué bienes tenía, aparte del piso, evidentemente, porque eran vecinas. Y hay que iniciar una labor de investigación. El heredero tiene que iniciar una labor de investigación para saber qué bienes había en la herencia.
¿Com es valoren els immobles?
Vale, esa pregunta es clásica también. Los inmuebles tenemos que valorar. La ley civil, el Código Civil de Cataluña, dice que los inmuebles se tienen que valorar a valor de mercado. El valor de mercado que tenía en el momento de fallecimiento. Pero la agencia tributaria nos dice, bueno, si tú como mínimo me declaras como valor del inmueble el valor fiscal, yo te lo daré por bueno. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el valor fiscal? El valor fiscal es...
Creo lo que calculamos, me has visto la cara, ¿eh?
Lo calculamos cogiendo el valor catastral, que viene en los recibos del IBI, y últimamente por la ley de protección de datos casi ni viene, pues cogemos el valor catastral que nos informa Catastro. Uh-huh. Y ese valor catastral lo multiplicamos por un coeficiente corrector. Y la siguiente pregunta, ¿y cuál es el coeficiente corrector? Si es en Barcelona capital, el coeficiente corrector depende de en qué calle está tu vivienda, la vivienda que vas a heredar. No te van a cobrar igual si heredas una vivienda en Francesc Macià, claro, que si la heredas en Poble-sec o si la heredas en Sant-Cedret. Uh-huh. Depende, el coeficiente cambia. Claro. Por tanto, estos coeficientes están publicados por el ayuntamiento. Hay que mirar la vivienda donde está ubicada la que vas a heredar para ver qué coeficiente se le aplicará. Y siempre, como mínimo, hay que poner el valor fiscal. Si no lo ponemos, tenemos una inspección asegurada, ¿eh?
Pràcticament dos minuts i arribarem a 9:45 del matí. Si voleu fer-li preguntes com aquesta, perquè aneu tan perduts com jo, tot i que ella s'explica molt bé, ja ho sabeu, María Elba Rojas, al Bufete Rojas, la trobareu al 93-246-60-96, 93-246-60-96, o al carrer Casp número 37 de Barcelona. També podeu contactar amb ells a través de www.bufeterojas.es o enviar també un mail a info@bufeterojas.es, info@bufeterojas.es. María Elba, como siempre, un placer.
Igualmente, Joan.
Heu escoltat El món de les herències amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterojas.es i al telèfon 93-246-60-96.
Ràdio Estel, una forma de ser. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Els divendres, a 1:15 del migdia, Farmàcia Amiga a Ràdio Estel. L'espai per conèixer més a fons el món farmacèutic, amb actualitat, notícies i tot el que podem aprendre dels nostres amics farmacèutics. Demans a la farmàcia de Terradelles. Farmàcia Amiga, els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Estel. Amb Jordi Casasús i Marc Rius. Us esperem.
A primera hora, amb Joan Trias.
L'hora del consumidor. amb l'Agència Catalana del Consum.
3:15 del matí, en la secció de consum d'avui, en aquesta hora del consumidor, volem parlar d'un producte que amb la pandèmia ha esdevingut imprescindible i que per ara sembla que haurem de continuar fent servir. Evidentment, ens referim això, a les mascaretes, i més concretament a les mascaretes higièniques, que són les d'ús més habitual entre la població en general. Per tal, com que ja és habitual, saludem a aquesta hora Montserrat Rivera, la directora de l'Agència Catalana del Consum, amb qui tractarem avui aquest tema. Montserrat Rivera, benvinguda i molt bon dia.
Hola, moltes gràcies. Molt bon dia a tothom.
A veure, per començar, no sé si en general els consumidors tenim clara la diferència entre els diversos tipus de mascareta que es poden comprar. No sé si ens en podeu fer un repàs des de l'Agència Catalana del Consum, també.
Doncs sí, en el mercat trobem bàsicament quatre tipus de mascaretes, bàsicament. Una són les quirúrgiques, que és un producte que ja ho posa, que és sanitari, per tant la competència de fer el control recau amb les autoritats sanitàries, o sigui, en aquest cas, en el Departament de Salut.
Per entendre'ns, la blava, eh?
Sí, la blava, que té els tres plecs.
Exacte.
Però compte, perquè n'hi han que són higièniques i que són iguales. Uh-huh. Per tant, aquí sí que haurem d'estar molt al cas de l'etiquetatge, d'acord? Han de dur la marca CE i estan regulades, que el seu preu màxim de venda, doncs, ja es va fer durant l'estat d'alarma, era de 0,62 cèntims i que el fixava l'Estat. Uh-huh. Després hi ha els EPIs, els equips de protecció individual, que diem, que són, perquè tothom ho entengui, les FFP1, les FFP2, les FFP3, aquelles que tenen una punxa al davant, no? Uh-huh. I en aquest cas són mascaretes que tenen també molta protecció i la competència per controlar-les, en aquest cas, recau principalment en seguretat industrial, perquè normalment es feien servir per temes de pintures, per temes industrials, d'acord? També han de dur la marca CE i han d'indicar si són reutilitzables o no. Una R, reutilitzable, i una NR, no reutilitzable. I després tenim les higièniques. Les higièniques són les de roba, per exemple, que tothom les pot identificar molt bé, o algunes també, com la blava aquesta que comentàvem, de les quirúrgiques, amb els tres plecs, però que tenen una composició diferent. Per tant, compte, perquè aquí sí que podem tenir dubtes de quina és una i quina és l'altra, per tant, ens haurem de refiar molt de l'etiquetatge. Aquestes, des del passat mes de febrer, també han de complir uns criteris, i, per tant, només es poden comercialitzar si tenen aquests criteris. Són dues normes d'aquestes industrials en les que, bé, ens hem de fixar quan ho comprem. I després, hi poden ser tant de roba com de no reutilitzables, com les laves aquestes que diem. Uh-huh. I després n'hi ha algunes que no tenen cap especificació, que seria com un quart bloc, en el qual aquestes potser són les que menys ens hem de refiar, d'acord?
Centrem-nos aleshores, senyora Rivera, a les mascaretes higièniques, que són les que controlen des de Consum. Quines obligacions fixa la normativa en aquest tipus de mascareta?
Doncs, com deia, des del febrer d'enguany només es poden comercialitzar com a mascaretes higièniques aquelles que tenen un informe emès per un laboratori acreditat i, per tant, que ens diu que compleixen la UNE 0064 o la 0065. No cal que hi entrem aquí, perquè és complicat pels consumidors. Han d'estar dissenyades i fabricades amb materials segurs, és a dir, que no siguin un perill per la salut, que no facin irritacions a la nostra pell, que no provoquin molèsties, etcètera, d'acord? També ens han de garantir l'eficàcia de filtració de partícules, perquè, com se sap, doncs, el Covid es transmet molt pels aerosols, cosa que no sabíem al principi, no? Quan la persona parla, o es tossega, o tus, o bé esternuda, etcètera. I, per tant, aquí sí que hem de tenir en compte doncs, quina és la respirabilitat, i, de fet, si compleix la normativa, de fet, ja ens ho diran, la filtració ha de ser superior al 95%, si és no reutilitzable, si és reutilitzable al 90%, o sigui, valors per sobre del 90% de filtració, i la respirabilitat també té un paràmetre, que ara no crec que és inferior al 60% de partícules perquè puguem respirar bé, no? també han de complir doncs aquestes, bueno, aquestes condicions de respirabilitat adequades i de filtració. I si són de reutilitzables, doncs ens han de dir el número de rentades, perquè aquí n'hi ha moltes de roba, que especifica el fabricant i que a partir de les quals ja no ens poden garantir doncs, aquesta filtració i aquesta respirabilitat. I també, de fet, es prohibeix la venda de mascaretes higièniques amb vàlvules, perquè les vàlvules et protegeixen a tu, però no protegeixen els altres, perquè estem tirant a fora doncs, els nostres aerosols. Per tant, s'han prohibit en aquest sentit per tot aquest tema, perquè l'aire surt a l'exterior i podria contaminar altres persones.
Esclar, tota aquesta informació que ara ens està donant, ha de constar l'etiquetatge del producte o no cal?
Dèiem que era molt important que ens fixéssim en l'etiquetatge del producte. I la informació té que ser clara i no pot induir errors, o sigui, l'hem de tenir clara, o engany per les persones consumidores, especialment pel que fa a la confusió amb altres tipus de mascaretes, com ara les quirúrgiques, que n'hi ha que són molt iguales, per tant ho hem de veure, i les que no són quirúrgiques. És a dir, si es posa que és un producte sanitari, serà una quirúrgica. Si es posa que no és un producte sanitari, doncs o serà una FFP1 o P2 o P3, els EPIs, que diem, o bé serà una de les higièniques, d'acord? Quines dades són obligatòries en l'etiquetatge? I hem de mirar que ho tinguin. Doncs la identificació del responsable del producte a la Unió Europea, perquè pot ser que no s'hagi fabricat a la Unió Europea i que vingui importat de fora, d'Àsia o d'on sigui, d'acord? També el lot de fabricació, les característiques essencials, per exemple, el temps d'ús recomanat, si és o no reutilitzable, i si ho és, quantes rentades podem fer, a quina temperatura, amb quin teixit ha estat doncs, fet, si és cotó o veure què és, quines propietats té. També les instruccions de com ens l'hem de posar, que això ja ho sabem tots, però encara veiem gent que les porta no ben posades, d'acord? I també doncs, que no les toquem pel davant, coses d'aquest tipus, no? I llavors les dades, conforme s'ha fet el test amb algun laboratori sobre la filtració i la respirabilitat del material, també el número d'unitats que tenen, perquè ara sabem que no es poden vendre una a una, com es feia durant un temps, s'han de vendre en un envàs, i per tant el número d'unitats que té, si en té 10, si en té 50, si en té 3, i en el cas també les mascaretes infantils, que fins ara no, tampoc estaven regulades, doncs la referència d'edat d'ús recomanada, que crec que n'hi ha dos o tres tipus.
També s'ha regulat la certificació de mascaretes adreçades a persones amb discapacitat. En aquest cas, què diu la normativa?
Doncs sí, igual que també s'ha fet amb els infantils, que no estaven, en aquest cas doncs, s'ha pensat en aquestes persones amb discapacitat, sobretot de manera que incorporin doncs, elements adaptadors, com ara velcros o altres elements, per persones amb dificultats psicomotrius, per exemple, no? que els hi costi doncs, moure's. I en el cas de les mascaretes destinades a persones amb problemes auditius, això ho hem vist moltes vegades, és a dir, aquelles que les persones necessiten llegir els llavis, tenen que tenir una part transparent perquè permetin doncs, aquesta lectura, i l'ordre estableix que s'han de fabricar doncs, amb materials que no s'entelin i que permetin doncs, que es vegi bé la boca, perquè és que si no tampoc estaríem fent res, no? I que també el producte permeti, perquè clar, sabem que el plàstic és complicat, no? Transparent, per tant que permeti respirar correctament i que no distorsioni el que és la parla perquè ens puguin doncs, veure bé, inclús amb llars d'infants s'ha dit, ostres, que als nanos a vegades els costa més de parlar perquè no veuen tant la boca dels professors i les professores, doncs és molt útil poder utilitzar aquest tipus de mascareta que també és regulada des del mes de febrer d'enguany.
Recordem que avui estem parlant amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Ribera, en aquesta hora del consumidor, i ho fem sobre el tema de les mascaretes que tant hem incorporat ja a la nostra vida diària i a la nostra rutina. Senyora Ribera, pel que fa a la tasca inspectora de l'Agència Catalana del Consum, precisament, com s'actua en el cas concret de les mascaretes?
Doncs l'Agència Catalana del Consum té l'obligació de vetllar perquè els productes estiguin ben etiquetats i, per tant, que no indueixin error de cara al consumidor. I des de l'inici de la pandèmia hem exercit aquestes competències de controlar el mercat i garantir els productes que es posen a la venda i que siguin segurs i que s'adecuïn concretament a les normatives que s'exigeixen, no? I des del mes de maig, diguéssim, un any enrere, més o menys, de l'any 20, ja vam posar en marxa campanyes de control específiques, perquè al principi no hi havia gaires mascaretes i, per tant, vam pensar, no, millor quan ja n'hi hagi més, no? Bueno, revisem doncs, aspectes com l'etiquetatge, les característiques que té, la publicitat de les mascaretes que es venen als consumidors finals, i ho fem tant en presencial com a internet, perquè, com sabem, doncs, molta gent compra per internet. I bona part de les actuacions inspectores d'aquest any passat i també les que estem portant dintre d'aquest any 21 no han estat moltes presencials per la situació de l'estat d'alarma, però sí que se n'han fet moltes també via internet i potser algunes coses s'han fet més online i d'altres, algunes han tingut que ser presencials perquè, de fet, no hi havia altra manera. Però que també s'ha fet molt tema online.
Ara que ens parlava d'aquestes campanyes d'inspecció, fins a quin punt han donat resultats?
Home, doncs han donat resultats perquè des de l'agència sempre retirem productes que no són segurs i normalment, bé, són a vegades doncs, altres tipus de productes, però en aquest cas, per exemple, durant l'any passat, a l'any 2020, que ja tenim les dades calentes, diguéssim, encara, que les vam treure fa un mes i mig, doncs el 90% dels articles que vam retirar eren mascaretes. I de mascaretes higièniques en vam retirar més de 200.000, i tot i que hi havia molta part que encara no estava regulat, perquè la regulació és del febrer d'aquest any, més de 200.000 unitats de mascaretes higièniques i més de 100.000 de mascaretes FFP1, FFP2 o FFP3, que són aquests equips de protecció individual, perquè o no complien amb les dades obligatòries que té que tenir un etiquetatge, o quan demanàvem la certificació, si és que ho posaven, no hi havia, o sigui, hi havia errors, o els certificats del producte no eren correctes, o no eren certes les prestacions que deia que tenien, perquè algunes d'aquestes les agafem i les portem al laboratori. Per tant, fem els assajos pertinents per veure si realment, doncs, si diu 50 rentats, que realment, doncs, la respirabilitat, que la filtració, doncs, sigui durant 50 rentats i no menys. I moltes no complien. Per tant, totes aquestes van estar, doncs, articles retirats.
Més preguntes que li volem fer avui a Montserrat Rivera, que ens acompanya, la directora de l'Agència Catalana del Consum, i una qüestió que segurament tots tenim molt al cap, no? Com s'actua quan es detecten mascaretes que no compleixen la normativa?
Doncs quan trobem mascaretes que no compleixen la normativa, quan fem els requeriments a les empreses responsables dels productes, diguéssim, el que fem és, si és un incompliment lleu, és a dir, no sé, no porta el nombre de, jo què sé, de mascaretes que hi ha, no? On hi ha alguna altra especificitat però que no és essencialment important i es pot corregir, vale? Doncs llavors el que fem és que les retirem temporalment i es poden reetiquetar. A vegades posant sobre etiquetes o el que sigui, es poden reetiquetar. I a partir d'allà nosaltres fem la inspecció, tornem a fer inspecció quan les han reetiquetat i a partir d'allà es poden comercialitzar. En canvi, quan detectem incompliments greus, que podrien ja afectar doncs, la seguretat de les persones, és a dir, doncs, la respirabilitat o la filtració bacteriana, que ens diuen una cosa i no és una altra, doncs en aquest cas normalment la retirem de la venda i les passem moltes vegades, sobretot si hi ha analítiques que ens ho confirmen, perquè això només es detecta doncs, en laboratoris específics, les retirem i les fem destruir el producte perquè no pot estar, diguéssim, en el mercat, perquè, de fet, el consumidor podria pensar que agafa un producte que el protegeix i no l'està protegint com hauria de fer-ho.
Doncs això és el que ens ha explicat avui Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum, respecte a totes aquestes normatives vigents sobre la mascareta, un utensili que s'ha tornat pràctic, necessari i vigent a la nostra vida diària, tot i que ja han anunciat fa pocs dies. De fet, Fernando Simón va anunciar que d'aquí a poc ens les podríem començar a treure en espais públics, però això ja ho veurem. Això ja ho veurem. De moment, tothom mascareta posada, eh?
No, però crec que continuarem encara una temporada.
Sí, eh? Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fins aquí 15 dies, que l'esperem també en aquest programa.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i bon dia a tothom.
Ja ho sabeu que per més informació teniu el web de consum.gencat.cat, les xarxes socials @consumcat, a Twitter, a Instagram, a Facebook i a YouTube.